Tanquem aquesta tercera hora del programa amb el Josep Tomàs, amb qui, com sempre, comentem abans de que s'obri el micro algunes de les qüestions d'actualitat. I d'actualitat va estar el Josep Tomàs aquest dimarts, si no vaig equivocat, perquè es va celebrar, en vam parlar amb el Fernando Blanco l'altre dia, el CIMA, el Simposi Internacional de Màrqueting d'Andorra, que portava per títol aquest cop Turisme, altres mirades. I el Josep va participar d'una taula rodona interessant amb el director de Caldea Inu, amb el Miguel Pedregal, on es parlava d'una Andorra sense neu, o sigui, quin futur turístic tindria una Andorra sense neu? Mm. Òbviament ho vas donar al punt de vista meteorològic, canvi climàtic...
Sí.
1.500 metres, saps allò que hem dit?
Sí,
tantes,
sí, sí.
Com va l'experiència, per cert?
Bé, molt bé, també hi era present, si no m'equivoco, la Mònica López, que
és la directora del Palau de Gent, per cert, ens ve la setmana que ve, el dilluns em sembla que ens ve a veure el programa.
Sí, vam tenir doncs, els tres una mica un intercanvi d'opinions, de fet, doncs, tots aquests negocis, podríem dir, o totes aquestes coses que pots fer després d'esquiar o després d'anar a la muntanya, com és anar una mica al gimnàs, a piscina, anar a patinar, que anar a patinar no es pot fer a tot arreu, és força complicat, eh? I després amb el karting, el jugar a hockey, Caldea, no fa falta dir-ho, tot el que les activitats que fan, doncs si s'acabés la neu, si mai s'acabés la neu, serien dels menys perjudicats. Evidentment serien perjudicats perquè tothom seria perjudicat, no? Però aquestes instal·lacions ja hi són i la gent, si es muntés bé amb un pack, doncs hi vindria. Hi vindria.
Sí.
I també doncs, una mica el que vaig voler dir jo en aquest aspecte és de que si tinguéssim, arribéssim a tenir un clima com el del Marroc, per exemple, que seria un cas extrem, que només obren les estacions un parell de mesos l'any que hi ha, doncs l'estació d'hivern seria molt més curta, evidentment, amb tot això, el que això implicaria, però també, per contra, què vol dir? Que les zones que no són d'alta muntanya, com són aquí, fan moltíssima calor, i aquesta moltíssima calor, nosaltres seríem com una illa de fredor. Uh-huh. Un lloc on hi feria calor però amb baixa humitat.
Clar.
I se suporta millor, un lloc de relax, de descans, de desconnexió, de natura, de temperatures més fresques, i per tant seria un atractiu.
És molt, molt, molt recomanable en els moments allò de màxima escalfor.
Exacte.
Ambiental, i hi ha gent que agraeix moltíssim, un lloc on...
Clar, això estem imaginant un cas extrem, imagina't tot el que és la costa amb temperatures d'un parell o tres de graus de mitjana més altes. Clar, això ens porta a parlar d'un xafogós pròpies de pràcticament països tropicals, gairebé.
I tant.
Per tant, un lloc d'alta muntanya és més que recomanable, no? Especialment en aquestes èpoques de l'any. Però vaja, vam acabar dient, si més no, amb les dades que tenim a la mà, que això és poc probable que arribi a succeir. Sí que hi ha un escalfament doncs, que s'ha experimentat aquí a Andorra, si més no, al llarg d'aquests últims 100 anys, que és mínim, però que existeix. I en quant a la precipitació, ha canviat una miqueta el moment de la precipitació, però no precipita menys que precipitava. Per tant, sí que canvia una mica el tempus en el qual cau la precipitació, però cau la mateixa, i sí que puja un pelet més la temperatura, que fa que pugi una mica la cota de neu, però encara, a no ser que faci un clic absolut, ja per molts anys de precipitació.
Home, aquest hivern ha sigut un hivern, o sigui, llarg en el temps, uh-huh. I com dius tu, discontinu, però vull dir, hem acabat amb una mà de neu...
Sí, ha anat nevant, i per tant... Amb aquest aspecte, doncs, podem estar contents.
8 metres i pico, em va dir...
Arcalís, a Grau Roig.
A Gran Valira. Uh-huh. Em va indicar l'Alfonso Torreño, uh-huh. Que l'acumulat que anaven comptant
acumulat,
en
clar.
Un punt concret, 8,3, em sembla.
És molta neu, és molta neu, no? I llavors són reserves d'aigua. I, de fet, és una mica aquesta situació que vaig treure també un gràfic dels anys 70-80, de la MIT, de la Massachusetts Institute of Technology, que doncs aquí feien estudis de canvi climàtic, i hi havia uns gràfics molt ben fets, en els quals deien doncs, població, contaminació, menjar, ara mateix en la situació en la que estem ja estaríem en una apocalipsis absoluta. Apocalipsis zombi seria poc, perquè es veien uns gràfics de que haguéssim ultrapassat amb el creixement que hi havia aleshores, amb les dades que es tenien aleshores, hauria ultrapassat tot el que podia aguantar el planeta. I llavors s'ha vist que no. Igual també, jo recordo els anys 90, les coses que es deien respecte al 2020, que això, el 2020, per tant, són 30 anys de diferència, i sobre com estaria el clima. I, evidentment, no sé si la gent no vol recordar o va canviant a mesura, però no s'han complert. No s'ha complert el que s'havia dit, ni el més catastròfic, ni el menys catastròfic.
Si tiréssim enrere, s'han fet tantes afirmacions. Segurament amb una
lleugeresa
important.
Sí, no, lleugeresa no, però són les dades que es tenen i jo sempre ho he dit, sense ser un negacionista del canvi climàtic, que existeix, perquè sempre ha existit en la història geològica de la Terra, el canvi climàtic existeix, el clima mai és el mateix perquè el sol varia. El sol només que es constipi una mica, ja estem en una glaciació. Uh-huh. Una miqueta, doncs, que faci una mica menys d'energia, que això va fent com pulses el sol, al llarg dels mil·lennis. Té més de 4.000 milions d'anys, no, el sol? Doncs això és moltíssim, doncs a millor està mil anys que fa una mica menys d'energia, que és no res, però clar, això ja ens pot comportar un canvi climàtic brutal, i per molt que nosaltres contaminem i fem de tot, no? Per tant, que això ho hem de tenir en compte, que som tan, el que jo volia dir és que som tan petita cosa que sí que evidentment que nosaltres podem canviar el clima, l'estem canviant, l'estem modificant, i això és un fet, i estem fent pujar la temperatura també. Però hem de tenir en compte també el que és el temps de l'espai, de l'univers, del Sol, de l'eix de la Terra, mm-hmm. del moviment dels continents, que si un volcà explota. Vull dir, són molts factors naturals que nosaltres no controlem. I és una mica això que els hi vaig voler comentar, que no serà per nosaltres que s'acabi la neu.
Ja ho suposo. Vinga, que hi haurà gent pendent de que expliquem una miqueta aquesta variabilitat que hem tingut i que, a més, té un episodi de precipitacions importants, ens ha dit,
previst dissabte.
De dissabte a diumenge.
Sí, dissabte a la tarda fins la matinada, amb algunes tronades i precipitacions i també amb un descens important de les temperatures que farà que nevi. Que nevi a mitja i alta muntanya i aquesta cota de neu, al final, pot arribar a baixar fins als 1.200 metres, 1.400 metres, però vaja, seria anecdòtic, Seria allò que es veurien quatre flocs de neu, però sí que per damunt dels 1.500 metres la neu es pot arribar a quedar i a 1.800-2.000 metres es pot acumular algun gruix de neu, no considerable, però potser un pamet de neu pot tornar a caure.
Cap de setmana, això.
El dissabte, diumenge bé. Diumenge marxa tot i fred.
Anava a dir que dissabte estàvem a 12 de maig.
Però el Pirineu és que...
No, evidentment.
Clar, estem en mentalitat de cara a sud, no? Però el Pirineu és normal, Si visquéssim als Alps, també veuríem amb una alçada així de 900 metres, 1.000 metres, però clar, tindríem muntanyes de 4.000 metres. 4.000 metres i neva tot l'any. Uh-huh. Totes les tempestes o xàfecs a dalt són en forma de neu, a la zona de Chamonix. Però clar, a Chamonix no hi neva tot l'any. Llavors ja canvia una mica el tema, no? Aquí ens diuen, ostres, que està nevant a dalt. Clar, perquè arribem quasi als 3.000 metres. Clar, a 3.000 metres fins al mes que ve hi neva. I sí, només deixen de nevar juliol, agost i depèn.
I a vegades, sí.
I a vegades, perquè a vegades. Clar, és molta alçada.
Anem a explicar què tindrà el Torb avui aquesta tarda, Josep, que a partir de 6:45 tenim a Ràdio Nacional i Andorra Difusió amb la redifusió. També el diumenge al migdia, del programa de meteorologia, ciències de l'atmosfera, etc.
Doncs a part de la previsió del temps, pel cap de setmana també parlarem del pol·len d'aquesta setmana, com està influint, com està la situació. Ho anem fent cada setmana, ho anem repassant. També farem un incís important a diguem-ne, no anècdotes, però sí diguem-ne, a observar i comentar les sèries meteorològiques més antigues que existeixen al món i que remunten fins a 200-300 anys enrere, i dir com es feien aquestes mesures meteorològiques i com han canviat a hores d'ara, i si són vàlides també, no?
Clar.
I si són vàlides o s'han desestimat. I bàsicament, doncs, una mica és el que hi haurà en el programa TOR.
Molt rebé, recordem, 7:15 en directe a Ràdio Nacional i Andorra Difusió, i si vostè vol doncs escoltar, no pot avui, té ganes d'escoltar-lo, té dues opcions: o se'n va al nostre web Andorra Difusió, busca, va a l'apartat de programes, el temps,
sí,
i allà trobarà el TORP, i si no, es tornarà a emetre el programa a partir del migdia.
Volia fer un petit...
El diumenge.
Un petit incís, no sé si tenim segons.
Si són 20, sí.
Sí, no, pel tema aquest que dèiem del canvi climàtic i tot això, que clar, les dades que s'havien dit als anys 90 ara no s'han complert, afortunadament, sí que ha pujat una mica, i veurem, ara es comencen a parlar dels anys 2040, 2050, no sabem si es compliran o no, però jo crec que com que tot canvia, mai és el que ens pensem, és com una previsió meteorològica. Dissabte de ploure, però clar, diem, plourà 30-40 litres, però a mi em plou més o menys.
Ho direm diumenge.
Exacte.
Ho direm diumenge.
És una mica el que estem fent ara.
Josep, moltíssimes gràcies.
Fins ara.
Tornem d'aquí un moment.